Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Benvinguts un dia més al Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Avui és dimarts, però ahir va ser el Blue Monday, que no sé si vosaltres, els tertulians que tenim avui, us vau aixecar molt tristos o què? Laia Vilanova, què tal? Com estàs?
Bé, a mi no m'afecta no, especialment, eh? No. A mi m'agrada l'hivern, per tant ja m'està bé aquest aire així, com més apagat i més de tassa de cafè amb llet.
Jordi Rubio, què tal? Benvingut.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I jo també com la Laia, vull dir que és un dia normal. No, i això també és per fer diners, vull dir que és per vendre màrqueting, vull dir que no...
Sí. Catalina Selles, bon dia. Benvinguda a
Nadal. Jo el mateix, vull dir, per mi els dies pràcticament van passant igual i el que diu màrqueting, però bueno, són dies d'això, del cafè llet calentó, de no fer gaire res, la gent que tenim la sort d'estar jubilats... Que,
bueno, no sé per què tenen tanta mala fama els dilluns.
No sé, perquè a mi especialment m'agraden. Perquè a mi m'agrada molt la rutina. Llavors, quan venen el dilluns i fas el que ha dit la Catalina, el cafè amb llet, el croissant, el que sigui, i vinga, comencem la setmana. Jo crec que és molt psicològic, això. Vull dir que...
Sí. Bueno, clar, el cap de setmana a tots ens agrada, és festiu, no sé què, s'acaba, doncs bueno. Però bueno, és això que diu, jo les rutines també em semblen perfectes.
Som gent de rutines.
De rutines.
I llavors, bueno, per mi, en aquests moments, tots els dies són dissabte, tots els dies són dilluns.
Tens molta sort,
Catalina. Ja tinc molts dies, no sé gairebé quin dia passem, eh?
Doncs va, precisament el Blue Monday és una invenció que dèieu ara de màrqueting, que precisament va sorgir dels Estats Units, que és on tenim ara, i és perquè ahir dilluns Donald Trump va tornar a ser president dels Estats Units, després d'haver guanyat les eleccions al novembre, i d'aquesta manera s'ha convertit en el primer president sentenciat per delictes penals, que això és important. Pel que fa a mesures concretes, Trump ha confirmat el paquet de mesures que aprovarà ja des d'aquesta mateixa setmana, que inclou, per exemple, deportacions de milions de persones, tancament fronterer i que només hi hagi dos gèneres, l'home i la dona. Què en penseu de tot plegat i què creieu que passarà a partir d'ara?
A mi aquest senyor em fa pànic. Em fa pànic. No m'agrada ni el seu... A veure, sé el que han anat dient les notícies, sé d'ell, que està imputat, sé d'ell que no és una persona de fiar, però clar, el poble el tornen a votar i torna a ser president dels Estats Units. No ho entenc. No entenc la mentalitat de la gent americana, que un home amb aquestes condicions i aquestes característiques, és que físicament ja el veus que és un home que no és sincer, que no va net, vull dir que... No entenc, i em fa pànic. Totes aquestes mesures, a veure, el tema del gènere mateix, ho trobo molt greu, perquè quan s'ha obert, que la gent hem obert les mentalitats i que, bueno, que ho entenem, ell s'ha de posar en aquest plan, i la gent l'accepten,
i una potència com Estats Units.
A més, clar, amb l'altre boig que tenim a Rússia, vull dir que aquí s'han trobat dos caps quadrats, que bueno, un dia se'ls hi gira.
El problema és que jo crec que estem vivint una... Ja fa moltes dècades estem vivint una crisi d'identitat social, etc. I quan hi ha aquest tipus de crisis, sorgeixen tots els moviments feixistes, no? De fet, ahir els va portar en representació, hi havia la Meloni d'Itàlia, sí, Bolsonaro de Brasil, Abascal d'aquí a Espanya, bueno, etc. Llavors, clar, en Milei d'Argentina, clar, quan sorgeix tot aquest tipus de feixista que a més nega totes les... els drets de les dones, tots els drets d'avortar, tots els drets dels homosexuals, etc. Clar, ja tenim aquí, doncs, aquest garbuig, aquesta, no, cardolla que es posa aquí sobre. Tu deies què és el que faria, no? Vull dir, tot el tema de deportacions, hem de veure com ho fa, perquè ell ha promès, em sembla que ja va fer a cop de decret 100 mesures per fer tots aquests temes, a veure com ho compleix. Perquè, i com S'ho agafa, per exemple, el Cuba o Mèxic, o etcètera, etcètera, aquestes deportacions. Veurem, ahir també va anunciar que el Golf de Mèxic també passaria a ser, que canviaria i seria el Golf d'Amèrica. Llavors, això pot haver-hi una crisi diplomàtica, juntament amb tot el tema de Groenlàndia, que va dir que també el volia comprar, però clar, Groenlàndia és de mig de Rússia, llavors veurem aquí com petarà tot.
Ara que deies que hi havia representants polítics així una mica feixistes, precisament just després de la presa de possessió d'en Trump, l'Elon Musk, que s'ha convertit en focus de totes les mirades, perquè precisament va fer un gest que es pot interpretar o bé una salutació rotllo Superman o una salutació nazi, que és aquesta.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Clar, no sé què dir.
Ell deia que tirava el cor, eh? Sí, es va justificar dient això. A mi no em sorprèn, vull dir, ja fa un temps que l'augment de les dretes, les ultradretes, aquestes de caràcter feixista, de caràcter doncs, de repressió i de... Estan tornant perquè hi ha una crisi, com dèieu molt bé, no? D'una crisi de tots nivells, una crisi de valors. El món està canviant molt ràpid i sembla que hi ha una part de la gent que en comptes d'adaptar-se a aquestes noves situacions, a aquest context canviant, el que volen és tornar enrere, no? I tornar enrere, ho sento, però és que no és possible, perquè el món ja no és com era abans, no? Aleshores, bueno, el discurs, a mi Donald Trump, vull dir, si una cosa té és que és sincer. Ell, vull dir, va anunciar que faria això i a cop de decret, la primera setmana ja... I estava explicant el discurs, el que faria, no? El colonialisme aquest nou que sorgeix, que ara li canviarem el nom i li posarem una altra història, no? Però al final, no? Fer el Make America Great Again, no? Tornar a ser molt grans, tornar a tenir Groenlàndia, tornar a dominar mig món, quan els estudis i els darrers avanços amb tots els temes, des de mediambientals com socials, ens diuen que hem d'anar al revés, no? A la gestió més petita, a la proximitat, al no fer aquests macroestats que no controles res i que ho controles tot, no? I sobretot, no? Que això era un dels punts de la tertúlia, no? Aquesta dicotomia entre els grans poders, que no se separa l'economia del poder, i aquesta gent que cada vegada és més pobre, no?
Sí, aquesta diferència més enorme que hi ha sempre entre els superpoderosos, que ja vol dir poderosos en poder estatal i en poderosos en diners, i el de la classe baixa. La classe mitja està desapareixent. Llavors, clar, cada vegada els més petits, els més pobres, són els que queden més reprimits, més estancats, més... Bueno, i és això, aquesta visió que tenen aquests grans mandataris, aquests grans voler ser l'amo del món. I dir que en Trump és el que vol.
I a mi, de la nova era Trump, perquè no és el mateix el 2017 que ara, perquè jo crec que s'ha reforçat molt, em preocupen les dues coses. Una és la primera, que l'home més poderós del món, Elon Musk, està dins el gabinet, diguem, que gestionarà aquesta nova potència mundial. Una. I dos, que el que has dit, és el primer president criminal. Llavors, que encara té no sé quants judicis en marxa i a més ha estat sentenciat. Llavors, no sé fins a quin punt en un estat democràtic, per exemple, no m'agradaria veure aquí a Espanya o Alemanya o França, que un president imputat sigués el president d'aquella nació, no? En aquest sentit, no. I a més, per als delictes que venen d'assetjament sexual, d'abús de poder, de... Bueno, etcètera, etcètera.
No? Sempre lligat tot el mateix, amb aquestes ganes de ser l'amo del món.
Sí.
L'amo del món i l'amo dels teus súbdits.
A cop de talonari jo pago i res, no?
I també el control de... No? Quan parlàvem de l'Elon Musk, el control del diner, com és capaç de controlar l'opinió pública, perquè no m'imagino que tots els americans són uns lerditos que no hi entenen de res. Imagino que la seva opinió moltes vegades ha estat tremendament influenciada, tremendament assetjada per tota aquesta comunicació social més del dia a dia, no? També en aquesta crisi de valors que hem perdut de vista els mitjans tradicionals, com és la televisió, la ràdio, un periodisme ben fet, no? I ara qualsevol persona és capaç de comunicar a través del seu mòbil de la manera més absurda, no? I ens el creiem. Aleshores, bueno, han jugat amb això, han jugat amb aquesta desinformació.
Bueno, i a més jo crec que a veure, els demòcrates Biden, Joe Biden, no ha fet bé durant aquests últims 4 anys, per tant això també jo crec que ha sigut una influència a l'hora de demòcrates a votar a Trump. A més els estudis diuen que no votaven gent jove. En Trump té, pot ser el que vulguis, però té una gent molt intel·ligent a darrere. Va voler captar el vot jove de 20 a 25 anys i va guanyar per 36 punts en diferència de l'altre. Llavors, en aquest sentit, d'això, i després també el que ha fet ha sigut indultar totes les persones que van assaltar el Capitoli, que això és un cop d'estat.
Sí, sí.
Vale? Per tant, ahir i els va indultar a tots. El poder, el que dèiem, el poder.
Sí, sí.
Ara dèieu que el món va cap a una direcció, però en canvi el president d'una potència com aquesta va en una direcció contrària. Però tot i així va sortir escollit democràticament en unes eleccions. Per què creieu que passa això?
Jo no ho entenc.
És a dir, per què el món va en una direcció però es vota una altra?
Ja dic, perquè com els americans han pogut votar aquest home en tot l'historial que té darrere seu?
Les persones som reàcies al canvi, no? El canvi ens fa por. Aleshores, és veritat que és un món canviant amb una realitat molt més complexa, no? Avui en dia és això, no? Només s'ha parlat de la identitat de gènere. Abans era home i dona, ara hi ha moltes més possibilitats i tot això ens espanta perquè ho traspolem a tot arreu, no? Aleshores, moltes vegades ens és més fàcil, ens és més còmode un discurs que coneixem, que sabem que hem estat, no? Que no pas un futur incert. La incertesa ens atabala, jo crec que els discursos populistes fàcils i que ja estan anacrònics són els que guanyen, no?
I a part jo crec que una cosa que Amèrica és una nació en el qual tots els seus habitants moririen per aquella nació. Podríem fer una enquesta a Espanya, o Alemanya, o Anglaterra, ningú moriria per la seva nació, abans prefereixen la vida que allò. En canvi, Estats Units, en aquest sentit, són molt nacionalistes, moltes cases tenen la bandera a la porta de casa seu, etc etc. I prefereixen que ni Xina ni Rússia els hi prengui, diguem, la primera potència mundial, que és Amèrica, per tant, prefereixen el seu país abans de que vendre-s'ho a Xina o d'això. Però a sobre la taula tenim temes molt importants, com per exemple la guerra d'Ucrània, que jo crec que està en els seus finals. Ara hi ha el com se'n diu, entre la guerra de Gaza ja hi ha un alt al foc. Veurem a veure com això ho capgira tot. I ja no et dic els mercats de borsa i dels bancs, a veure què és el que provoca, no? Pues Trump i totes les seves que vol implementar.
Doncs, si us sembla, tornem a casa nostra.
Tornem a casa, que s'està molt bé.
Hem estat molt als Estats Units ara. Doncs tornem als Premis Gaudí, que es van celebrar el dissabte. Parlarem del discurs que va fer l'Emma Vilarassau a favor de la bellesa al cinema. Recordem que Vilarassau va guanyar el premi a millor actriu per La casa en flames, que és un dels fenòmens de la temporada. No sé si l'heu vist, la pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Si us sembla, escoltem un tall del discurs.
Vull agrair-li al Dani que hagi donat protagonisme a una dona de més de 60 anys que ni està malalta, ni necessita que la cuidin, ni res de res, que té problemes i vida propis. Gràcies perquè, tot i que cada vegada hi ha més dones de certa edat en el cinema, com ho demostra l'Àngela i jo nominades aquí, estem molt lluny d'arribar a la normalitat. I penso que no ens podem permetre el luxe de perdre la mirada de totes aquestes dones que després d'una vida multitasking han arribat a una edat en la que han de decidir com volen gestionar els últims anys de la seva vida i com volen arribar al final. Crec que el cinema, que ha posat llum a la foscor, com deia la Laura, a tantes coses, que ens ha ajudat a entendre realitats diferents, que ha modificat comportaments, que ens ha ajudat a viure, ens podria ajudar també i donar una pista de com es viu en aquests últims anys. Què es fa? Què fan? Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que d'altra banda és inevitable.
Creieu que l'Emma Vilarassau ha posat l'edatisme, no?, al centre del debat social?
A mi m'ha agradat moltíssim aquest seu discurs. De fet, potser no sóc gaire imparcial perquè m'agrada molt l'Emma Vilarassau. He tingut moltes oportunitats de seguir-la. Bueno, hi va haver un moment, fa molts anys, que a Olot, en el Teatre Principal, venia a fer Qui té por de Virginia Woolf. I llavors, com a Alba, vam poder connectar amb ella i amb el teatre i vam aconseguir fer-li una entrevista abans de l'obra de teatre, una entrevista que va portar precisament la meva cunyada, que és periodista i treballa a la Universitat de Vic, i va ser una persona tan propera, tan senzilla, que a mi des d'aquell moment ja m'agradava, però encara em va agradar molt més. I després, clar, vam veure l'obra de Qui té por de Virginia Woolf, que fantàstica. I La casa en flames, de veritat, que a mi em va agradar molt. Jo sospitava que... Els he vist totes dues, La casa en flames i el 47. I de veritat, no sabria... Els dos premis als millors protagonistes, l'Emma i el del 47, els he trobat tan ben donats perquè tots dos penso que fan un paper que val la pena, és per treure't el barret. I a més va dir una altra cosa que em va agradar molt també l'Emma, que va dir... És que si jo tardo molts anys a fer una altra pel·lícula i em volen donar el premi, ja no quedarà res, potser, de l'Emma Vilarassau, perquè, clar, han passat molts anys fins que no... Bueno, i el que dius, ella ho diu també, moltes pel·lícules que surten dones grans és perquè han perdut el cap, perquè necessiten ajuda. Ella és una dona capaç i mare de família, vull dir... Bueno, m'agrada molt, em va agradar molt La casa en flames i estic molt orgullós del premi que ha tingut.
Creieu que aquest discurs, no, reflecteix una realitat més àmplia, no només al cinema, sinó també en altres àmbits de la societat, com ara la política o l'economia o altres... Sí. Altres...
Jo em sumo a la Catalina, jo estic enamorada d'Emma Vilarassau, l'artista. És una artistassa amb totes les lletres, tant a teatre com a televisió, i fent diferents papers, com a dramaturga, com... tots els papers que fa. Jo també la segueixo molt perquè m'he emocionat, he plorat al teatre amb l'expressió d'Emma Vilarassau i el que és capaç de fer amb el seu cos. No? Que
al final... Com ho viu, com ho interioritza el que representa.
I el discurs, bueno, és molt potent perquè parla d'això de l'edadisme, no? En una societat en què tot allò que se surti de l'home blanc de 40 anys...
Guap!
Sí, a partir d'aquí tot és difícil, no? I evidentment la tercera edat doncs, es pateix molt i més siguent dona, no? I tot el tema de la pressió estètica que...
Que ella també ho fa una referència amb això, diu, deixarem de les dones martiritzar el nostre cos per no voler arribar... A veure, jo sempre dic una cosa, ja ho deia aquell modista, l'arruga és vella. Bueno, doncs si arribem a una època que hem de tenir arrugues, doncs benvingudes siguin.
Totalment.
I visquem-les amb orgull, la nostra edat.
I estem en un moment en què hi ha un...
Jo soc la més gran de tots aquí, vull dir, estic orgullosa de l'edat que tinc.
Clar que sí, no i tant, i l'experiència. I que estem en un moment en què estan augmentant moltíssim les operacions d'estètica, totes les intervencions que tenen a veure tant amb dones com amb homes. Per tant, estem posant doncs això, no?, intentant retreçar una cosa que és natural, que a més no hauríem d'estar orgullosos. Hi ha cultures que veneren molt més la gent gran que la nostra i penso que és molt important i són molt necessaris aquest tipus de discursos, no? Que ell és un artista que a més com a artista els actors i les actrius utilitzen el seu cos, no?, per fer el seu art, aleshores ho deuen patir especialment, més que un artista plàstic o un artista d'un altre estil, no? Aleshores té més poder i més potència que aquest discurs vingui d'ella i d'una persona doncs, que la cultura catalana l'estimem i la venerem.
I la venerem, no? Gairebé.
Sí.
A mi també, primer els he deixat parlar perquè a més, jo també l'Emma Vilarassau és una actriu de dalt a baix, vull dir que a més crec que és important que persones com ella, quan reben un premi d'aquestes categories, reivindiquin sobretot el paper de la dona, sobretot la pressió estètica que reben les dones tant de joves com de mitjana edat com de grans, i a més, sobretot també el teatre i la televisió, no? I en aquest sentit estic completament d'acord. El problema és que la pressió de tot el màrqueting de totes les marques de cosmètica fan que l'arruga no sigui maca, fan que un cos ha de ser prim, no pots pesar més de X quilos, si peses així no pots fer, i després els directors de teatre o qui sigui no et donen papers perquè ets d'aquesta... Per tant, en aquest sentit, jo crec que no s'ha de mirar tant la pressió estètica, sinó el talent, no? Sí. I ella és el que va voler reivindicar en aquest discurs, que a més, jo estava sol a casa, me'n recordo, que ja tenia els nens i la dona dormint, i em va saltar alguna llàgrima, perquè a més, inclús quan transmet o fa discursos d'aquest tipus, ho sent, i ho veus, quan aquella persona ho sent, no? Se'n va escapar, no? O una llàgrima.
A mi em va emocionar també, a més, com que havíem tingut aquesta trata fa anys enrere amb ella, tan proper, que de veritat t'emociona. I després, esclar, és que el que dius tu, la pressió estètica... A veure, tu dius per anunciar cosmètics, no? Per anunciar un cotxe ha de sortir una nena, pim-pam-pum, que no tingui una rugueta ni una gran de més.
Perquè hi ha un pas més ja de la pressió estètica, és que moltes vegades, analitzant anuncis de colors, de qualsevol cosa, la dona normalment és una dona sense expressió perquè no té voluntat pròpia, no té emocions, és una dona que ha de ser un objecte, no? I aquests anuncis més bèsties de cotxes, fixeu-vos-hi, les dones que apareixen sempre són dones amb un ricto sense cap...
De sensibilitat ni d'emoció.
Gairebé maniquís, no? I dius, és ben bé que és un objecte la dona en el món de...
A mi em va agradar, no me'n recordo quina cadena ser, que ara perfilant les campanades es va donar aquella noia molt planeta.
La Xus, Televisió Espanyola.
Televisió Espanyola, vull dir que vaig pensar, ole, la gent que ho han triat, perquè a veure, desmitifiquem una mica la dona perfecta. La dona... És vàlida per com sigui.
I se'ls hi va tirar a sobre, vull dir, a molta gent se'ls hi va tirar.
Vull dir que, bueno, doncs ja està bé que algun dia algú hi dongui valor en aquestes coses.
Perquè una cosa és, diguem, està bé físicament per salut, que això és una cosa, i l'altra cosa és si aquesta persona té aquesta confecció, potser és genètic, i escolta'm, és igual de vàlid aquesta persona que una altra, o potser més. Llavors, en aquest sentit, però clar, tots, de mitjans, premsa, anuncis, tot ha agafat un estil, no?
Llavors, per què venen tantes anorexis, tantes bulímies? Per aquesta història.
Bueno, ansietat, angoixes, depressions,
de tot. Que dies enrere, ja en la tertúlia que no vam poder fer, es havia de parlar dels antidepressius, quantitats que prenen el jovent. I hi ha un altre tema, el tema dels suïcidis.
Sí, sí.
A veure, és que tot... Jo penso que
és una cadena, no?
Tot és una cosa que va molt lligada, que la gent no estan contentes amb el que tenen, amb el que són, amb el que fan, i arriben a això, a petar.
No és que no siguin contentes, és que et fan sentir que no estiguis contentes.
Et fan sentir malament, és veritat. O sigui,
t'estan dient que tu com estàs... no ets el que ells diuen que han de ser per vendre aquell producte.
Sí, sí, i molt el dia a dia, perquè inclús les xarxes socials fan molt de mal en aquest sentit, perquè tothom està fent que si rituales de belleza, que si no sé què, milions de tutorials de com ser més guapo. No n'he vist gaires que parlin d'història, de tutorials.
I que es parlin de com estar bé internament amb tu mateix, que això és prou important.
Sí, sí.
També jo crec que ser adolescent és molt difícil.
Molt difícil.
I ser adolescent en aquesta època que estem actualment és molt més difícil que quan tu, Catalina, ets adolescent, quan tu
l'eres
adolescent, quan jo era adolescent.
Fa molts anys que jo era adolescent,
Ha canviat tant la societat que ara jo trobo que és molt difícil ser adolescent i a més agafar el mòbil i veure això que deies, no? Que si no sé què, el tutorial de belleza, que si com no sé què per perdre no sé quants quilos. És molt difícil. En fi, tornant al tema de l'edat, segons un estudi, un 45% dels més grans de 65 anys afirma haver-se sentit discriminat per l'edat. Creieu que la societat associa la bellesa amb la feblesa?
Totalment, no?
Sí.
Jo crec que
totalment d'acord.
Sí, sí.
És que ja ho hem sentit moltes vegades. No, va, la iaia no, perquè això és que... Però és que a vegades jo sóc tonta, jo mateixa dic als meus nens, ostres, iaia, amb el cotxe, jo ara porto un cotxe fa molt pocs dies que el tinc i entenc molt poc, perquè ara venen uns cotxes que són tan moderns i tan pius, i vaig amb els meus nens al cotxe i dic, ja, nen, posa'm això, posa'm... Diu, ostres, iaia. Dic, no, a veure, la iaia en tot aquest món... Ja em costa d'entrar-hi.
Hem d'entendre que les facultats és evident que canvien.
Es van perdent, clar que sí.
Jo penso que no és que es perdin, és que canvien.
Canvia el món.
Evidentment, el món canvia i potser la tecnologia no la dominaran tant les persones grans perquè no són...
No hi hem pujat.
No són... Som el que en diem immigrants digitals, no? Vull dir, és una cosa que s'ha après més tard. No són nòmada. Ai, bueno, és igual, un concepte... Però sí que teniu una altra sèrie, Les persones grans, de coneixement, que és molt més vàlid que els joves, perquè és l'experiència, és... Aleshores, s'ha de posar en valor tot això, i és veritat, canvien les facultats, però no vol dir que sigui menys aquella persona més vulnerable, al contrari, moltes vegades l'experiència és un grau, no?
La data s'ha canviat en el sentit de que abans, quan tu veies una persona de 65 anys, ja la veies gran. Ara, una persona de 65 anys o encara no està jubilada o està vitalíssima. Vull dir que per... En aquest sentit, l'edat no ha de fer feble la persona. Que el fet de que, i ho deia la Laia, el fet de que tu, Catalina, per exemple, no sàpigues, diguem, per què serveixen aquests botons, no vol dir que siguis més feble o més tot que un altre. Llavors, clar, és el que ha dit, tu has nascut sense una era digital, vale? Però tens una experiència que els teus nens no tenen. Llavors, els teus nens t'ajudaran a saber com van aquests pius, però tu els ajudaràs a com s'ha de viure.
Ho intento.
Que això és molt més important que uns pius d'un cotxe. Sí, saps què vull dir? Posem en valor això. I ja reconem la gent gran de dir, no, ells ja han viscut el seu, els reconem... Els... No,
els infantilitzem moltes vegades, sí. I inclús persones malaltes, no, que ja han iniciat uns processos de deterioraments cognitius i així, pensem que hem de prendre decisions per ells, no? Jo la feina, això ho he vist moltes vegades, clar, que familiars, fills, amb bona fe, sense... Ostres, és que, mira, no, li diré que això no ho faci perquè ja no té edat de fer això, o que, mira, allò que es comprava ara no s'ho compri, o que, vull dir que, ostres, moltes vegades els infantilitzem i els volem fer passar amb les nostres idees, que potser són bones, no tenen per què ser dolentes, no?, les dels fills, però al final un ha de poder viure amb dignitat, amb la màxima autonomia i amb les, fent passar les seves idees pròpies, siguin quines siguin, fins al màxim possible.
Doncs no marxem dels Gaudí, perquè entre els moments més emotius també de la gala hi havia el discurs del guionista de La Casa en Flames, Eduard Solà, que ha aixecat una polèmica també. No sé si podem escoltar el discurs d'en Solà.
La meva família està lluny de ser la família de Casa en Flames. Ens agradaria tenir una cala a la Costa Brava i un barquito per sortir a navegar, però no el tenim. A casa som orgullosament xarnegos. Els meus avis, tots, van venir d'Andalusia. L'avi Eduardo, i crec que és una dada interessant i representativa, no sabia llegir ni escriure. Va amagar tota la vida que era analfabet. Ell era analfabet i jo em dedico a escriure. Podia entendre aquest Gaudí com una venjança contra tots els que van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances culturals. Una venjança contra tots els que d'una forma o una altra han fet sentit inferiors als meus avis, als meus pares i als meus tiets. Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en tres generacions hem hagut d'empassar els que venim de baix de tot.
Què n'opineu? Enteneu també la polèmica, però, per començar?
Bueno, sí, el que passa és això, no? Vull dir, el problema és que va entrar en un tema una mica poliagut i jo crec que tot el que s'ha generat a posteriori, molta gent no ho han entès i ho han posat tot en el mateix sac.
Sí, i no ho han valorat en el sentit que ho ha explicat. Exacte. Sí. Jo, per exemple, em va agradar molt perquè vaig trobar que era tan humil, tan sincer, de reconèixer, a veure, els meus pares o els meus avis eren analfabets, som uns xarnegos. Més aviat la paraula xarnego l'hem fet servir com una mica despectivament, sí, nosaltres, moltes vegades. I ell està orgullós de dir, som uns xarnegos. El que passa que se n'ha anat de text i la gent ho han posat, no ho han vist amb els ulls que potser ell ho volia dir i amb els ulls que jo l'he entès. A mi m'ha agradat moltíssim.
Sí. Jo crec que la polèmica està molt en la paraula venjança, no? Perquè ell explica, podria viure-ho com una venjança, però no ho estic vivint així, sinó ho estic vivint com una superació de la meva família, no? Però fa tant de peu en aquesta paraula venjança que pot ser que algú digui, home, a veure, tampoc ara has d'anar en contra de tots aquells que la terra que et va acollir, que no sé què, perquè, bueno, som acollidors, però també les van passar punyeteres, eh? Molt punyeteres, aleshores, sí. Bueno, entenc que ell parli d'aquesta venjança que no la viu com a tal, sinó com a superació, i el que m'agrada molt és això, que ressignifica la paraula xarnego, no? Sí. Que jo crec que podem parlar obertament quan, quan hem superat una cosa. Doncs ja avui en dia ningú dubta que un xarnego que va venir als anys 50 a Olot ja no sigui més català que el que es diu dos, ocho apellidos catalanes, no? Aleshores, bueno, és això. I és, jo crec que és la demostració, no, de la immigració dels anys 80, que les coses poden arribar a fer bé, no? Ara parlem, és que està arribant tanta gent que no som capaços d'absorbir-ho. Què va passar als anys 50 a Olot? Es van haver de construir barris a punta pala del no-res, i avui en dia són persones que són responsables d'empreses, que són, tenen vides exitoses, que formen part d'aquest valor afegit de la ciutat. Doncs, ostres, fem el mateix amb les persones que estan arribant avui dia, sí, no?
Sí, jo hi veig una diferència, perdona, Laia, que et talli. Sí. La gent d'abans potser van tenir ganes d'integrar-se a la nostra societat, i els d'avui...
Bueno, seria un altre debat.
Seria un altre debat, que, jo no crec, però jo que... he viscut, sí, per exemple, jo a l'escola ja fa 14 anys que estic jubilada, però jo tenia uns nens de cultures d'aquests vinguts de fora, i ell em deia, sí, i ell parlava com tu i com jo, en català, però em deia, sí, però jo quan arribo a casa, el meu pare, vol lo seu, i vol que faci això, i vol que allò, i no, que no creguem lo d'aquí. Vull dir, bueno, ja parlo de 14 anys enrere, sí, segurament que la cosa ha anat millorant, no? Però jo penso que els d'avui els hi costa més adaptar-se a lo d'aquí.
No sé fins a quin punt. Mira, els anys 50 és això, hi ha persones que van venir als anys 50 i que encara no parlen català, ah, sí, que no han volgut fer l'esforç d'integrar-se, i aquests els donem per perduts. Vull dir, ja són gent molt gran, sí, i que mira, el dia que traspassin, pues, i que però el procés migratori ha de ser molt, molt dur. A mi si m'envien al Marroc a viure, terrible, jo voldré que la meva filla continuï fent el cagatió, el Reis, el no sé què, i no és que m'oposi l'altra cultura, sinó que el que tindré és la por de perdre la meva, no? Sí, i moltes vegades el que passa és això, necessitem generacions, la generació que ara acaba d'arribar està perduda, està intentant fer un esforç per sobreviure el seu dia a dia, té altres problemes que la cultura, és el menjar, el portar, el pagar el pis, el pagar no sé què, no? Hem de fer un esforç perquè no s'integra, o sigui, també hem de pensar que el concepte d'integració potser l'hauríem d'anar abandonant una mica. La cultura catalana no és la mateixa avui que fa 50 anys i que fa 200 anys, i per tant, amb aquesta vinguda de gent, canviarà. I quin problema hi ha que canvi? Mentre no es retrocedeixin drets, que això és el que fa por, si no es retrocedeixin drets, coi, que canvi la cultura catalana, no?
Va, subscric 100% el que diu la Laia, però també entenc el que diu la Catalina, i crec que aquí quan entra tot el tema d'immigració, de vegades es barregen, no? Termes, etc., i hem de ser molt curosos amb aquests termes. Jo crec que Catalunya, i sobretot Olot, és terra d'acollida, vull dir, en aquest sentit, i així ho hem manifestat amb tot el llarg de la història. Aquí quan van arribar els andalusos, clar, els andalusos són mediterranis, llavors altres cultures són d'altres, són molt més lluny, i és molt diferent, eh? Però jo crec que només hi ha una diferència, i és veritat, i és amb el tema del diner. Llavors, la diferència que quan van entrar els andalusos amb el que està arribant ara de diferents cultures és amb el tema d'ajudes. Llavors, els andalusos ho diuen ara, actualment, diu, si a mi m'haguessin donat tots els diners que els estan donant ara, jo no m'hagués integrat tan ràpid, saps què vull dir? Jo venia de res per tenir alguna cosa, i vaig fer la meva pròpia casa amb les meves mans, no? Llavors ells s'ho van haver de treballar molt, van tenir molts fills, però pencaven tots, pencava la mare, pencava el pare, etc, etc. Ara en aquest sentit, sí, hi ha molta gent que marxa dels seus països o bé per una guerra o bé per el que sigui, però després també si som aquí, que jo crec que és el problema de les màfies, no? Dels pisos, o sigui, voler fer diners a costa dels immigrants, no? I crec que és molt més complex de lo que...
I difícil, és molt difícil.
El tema de les màfies és un tema molt greu, és un tema... Aprofitar-se dels més vulnerables, sí, no té, sí, nom, no té cap nom d'això, i és evident que això és un tema que s'hi ha de posar
en la
lluita,
que
i s'hi ha de posar tota la llei i el pes de la llei a sobre. El tema de les ajudes, no sé, un immigrant que travessi l'estret de Gibraltar amb patera, si sobreviu, no té ajudes. Vull dir, quan arriba aquí se li posarà 4 dies en un centre en què se li cobriran les necessitats bàsiques i se li diran, vale, on te vols anar? Tens familiars d'algun lloc? Et paguem el bitllet fins al... Però no tindrà cap dret a cap ajuda perquè no té DNI, no té NIE, no té... No hi ha ajudes per immigrants, no existeixen les ajudes per immigrants. Existeixen quan ja han fet un procés i és veritat que en aquest procés, bueno, les persones que estan més fotudes dins de la nostra societat són ajudes que podria tenir accés jo, però jo, com que no estic tan fotuda, doncs no compleixo els requisits. Ells són els que estan més fotuts. Per tant, és lògic que vagin per ells aquestes ajudes. Però no són la gent que acaben d'arribar. Aquesta idea falsa de que arribes aquí i t'ho donen tot, jo ho sento, estic en el món social, jo no l'he vist. Vull dir, la gent que arriba aquí i no té res, ho té molt fotut, molt. Una altra cosa és que tinguin familiars i que a poc es puguin anar establint i que després hem de fer un esforç nosaltres i l'han de fer ells molt i molt gran d'integrar-se, d'aprendre el català, d'aprendre com funciona la nostra cultura, evidentment que l'han de fer i que no tothom la fa, no, tampoc serem bonistes i pensarem que tot el que arriba aquí ve a fer les coses bé, però és que són... Que ho tenen molt difícil, no voldria estar en el seu lloc per res del món.
No, és evident, però això del deia de l'ajuda no és el que acaba d'arribar, sinó crec que el que hem d'estudiar bé, això si vols un dia en parlem, no, d'immigració, perquè és molt més, és el tema de que no podem fer una ajuda permanent de molts anys d'un sou, vale? O sigui, tu ja has passat uns tràmits, etc, no? O sigui, que diguis... Jo no vull treballar perquè com que ja tinc l'ajuda... No, escolta'm, l'ajuda hi ha de ser, perquè a més jo crec que hi hauria de ser-hi uns mesos mentre s'integra, vale? Perquè ens agradaria a tots que tothom ens ajudés uns mesos fins que trobes una llar digna, una feina digna, tens els fills que col·locats a les escoles, etc. Però un cop hi ha d'això, aquí a Olot, sobretot, feina n'hi ha. I si algú vol treballar, de feina, del que sigui, n'hi ha. Per tant, en aquest sentit, crec que hem de fugir de les ajudes permanents, vale? De perquè hi ha gent que fa 10 anys que està cobrant ajudes, per aquests temes d'això, no? Perquè després ens trobem que anem a urgència i està col·lapsat. O sigui, podríem invertir molts diners en altres coses que, per exemple, en sanitat, en escoles...
Sí, però exemple... és la mateixa gent que també ens ajuda a mantenir la sanitat perquè, i les pensions, perquè qui pagarà les pensions si els catalanets de tota la vida no som suficients? Aleshores, els necessitem també. Que l'altre, no m'agrada fer aquest discurs perquè penso, bueno, és que no ens en volem aprofitar, vull dir, volem que la gent vingui a viure dignament...
No, igual és que el tema de subvencions tant és de fora com els d'aquí. Aquí hi ha gent de tota la vida que s'ha cobrat subvencions,
Jo
quan parlem de persones, és igual si han vingut a fora o hagin nascut aquí, Bàsicament per una cosa, perquè a nivell mental poder treballar dignifica. El que no pots fer és tenir-lo al carrer voltant i a sobre cobrar una ajuda.
I fer lleis que retracin tant les dificultats per entrar al món del treball, perquè Exacte. Després és quan es creen aquestes màfies i aquesta supervivència de, bueno, donar menjar als meus fills, per tant jo també faria algun acte delictiu si no tingués perquè els meus fills mengessin, no? Aleshores, bueno, jo penso que la llei ha de canviar molt, o més que canviar les lleis s'han de fer molt més àgils perquè la gent no estigui 3 anys vivint dels aires del cel, això no és normal. Gent que vol treballar ha de poder treballar, no? Perquè hi ha feina, com tu dius, aleshores.
Qui vol treballar, jo penso que hi ha feina, al lot.
Ara que parlàvem de població, precisament a la Garrotxa, més de la meitat dels municipis han guanyat població durant el 2024 i, de fet, la comarca ja supera els 62.000 habitants. Quins beneficis pot comportar per una comarca com la Garrotxa el fet de créixer en població? I quines dificultats pot crear aquest creixement?
El fet que quan tu creixes de comarca, i deixa'm explicar, a veure si em puc explicar bé, perquè això costa, que els fills siguin de gent d'aquí, que gent d'aquí no vol dir que el millor que si, per exemple, un marroquí ha nascut aquí, per exemple, és d'aquí, no vol dir que sigui de fora, vull dir, per tant, que creixi... és una cosa, i l'altra és créixer de forma desmesurada perquè ha passat una guerra i estan immigrant moltíssima gent cap aquí. Llavors, aquí ha d'haver-hi un treball de les administracions, de totes les associacions, Càritas, Creu Roja, Banc dels Aliments, etc. Per tant, que els has d'ajudar a integrar-se, a buscar feina, a buscar una llar digna, a buscar que els seus fills s'eduquin, vale? I si es fa d'aquesta manera no hi haurà problema. El problema és que quan creixes d'una forma desmesurada, d'una forma que no està ordenada, que creixen els delictes, de robatoris, els delictes, etc., que després les administracions perden poder. Per exemple, aquí, ara mateix el CAP d'aquí dalt, sense parlar del de Sant Miquel, aquí hi ha falta 4 metges, 4 infermeres, de tot el volum de gent que s'ha empadronat. Llavors, clar, tothom va a les escoles, i, per exemple, a les escoles Bressol ja falten places per poder inscriure. A les escoles també passarà el dia de demà. Per tant, si no anem augmentant els serveis i tinguent més gent, tot això es col·lapsarà. I és un problema.
Sí. És totalment d'acord que s'ha d'ordenar i que l'administració s'ha de posar les piles molt ràpid en poder crear serveis i poder absorbir aquesta gent d'una manera digna, perquè pel benestar de tots, no?
Clar, però per això està bé que creixin, està bé que hagi hagut aquest augment de gent a la Garrotxa, perquè és clar, viure a la Garrotxa, viure a Barcelona, bueno, en els voltants de Barcelona, el cinturó de Barcelona, no té color, vull dir, viure a la Garrotxa és una altra història, ja deixem estar els que venen d'altres països, si no els d'aquí, els de propers, els dels voltants de Barcelona. Però clar, si creix la comarca amb molta gent, però no creixen els serveis, és el que diem, llavors ens queixem, no anem bé, el que diu del CAP, els metges, les escoles, el rati de les escoles, vull dir, llavors falta ordenar, falta ordenar. No sé com s'ha de fer.
Sí. Quines polítiques locals s'haurien de fer per gestionar aquest creixement de població?
Jo crec que el primer problema és l'idioma. O sigui, tu quan emigres, depèn, tu pots emigrar de Xina, pots emigrar de Rússia, pots emigrar de Sud-amèrica, de tot el nord d'Àfrica, etc. No? I no és el mateix un sud-americà, per exemple, que hi ha no aprendrà el català perquè
ja l'entenem.
Ja s'entén que per exemple un xinès segurament ja aprendrà el català, etc, no? I això s'està veient. Per tant, el tema de l'idioma és molt important. Per això et dic, reduir ajudes, però que siguin capaços de, per exemple, d'autogestionar-se, diguem, a nivell familiar, que jo crec que el 99% ho voldria fer-ho, perquè jo crec que hem de deixar a part tota la gent que ve aquí, que n'hi ha molta que ve aquí a delinquir, això hi és, tot el tema de les màfies, però el 99% que migra del seu país és perquè busca un món millor. Vale? I li han de posar facilitats per buscar feina i per buscar una llar. Vale? Però després ells també han de fer un esforç molt gran, vale, per entendre que aquí hi ha un idioma, hi ha una cultura, hi ha una manera de fer que també s'han d'adaptar. Vale? En aquest sentit, jo crec que... però l'administració s'ha de posar les piles i crec que bueno, han deixat passar molt de temps i no han mirat cap a un altre costat.
Sí. Jo crec que s'han tractat en polítiques antigues el tema de la immigració amb una realitat molt nova, no? Vull dir, tots som nous amb això. Vull dir, la primera persona negra a Olot, em sembla que va venir l'any 88, d'això fa 30 i pico d'anys, ja 36 o 37 anys, i la primera nena negra a l'Hospital d'Olot va néixer el 92. Era una immigració que venia procedent d'una determinada zona, amb unes determinades situacions, i en aquell moment es va poder absorbir bé i es van fer polítiques interessants. En el moment en què arriben de diferents parts del món, de diferents maneres, i augmenta tot això, seguim aplicant aquelles mesures que avui en dia això ja han quedat obsoletes. No?
Bueno, i més en aquell moment arribaven més lentament, arribaven menys gent i es podia anar assumint molt més
bé. Es van fer moltes, a nivell del CAP, que al final sempre són una referència als metges, no? I les metgesses són un punt on hi anem tots, es van poder fer coses molt xules, projectes molt interessants perquè coneixessin les diferències culturals i que respectant la seva cultura no retrocedim en drets aquí. Això jo per mi és el fonamental, és el que a mi em fa por, no? Que hi ha determinades cultures que pot ser que tinguin unes idees bueno, que contraposin amb tots els drets que hem fet, sobretot drets de la dona, drets, llibertats, no? Amb
aquest és el problema. Totes les nacionalitats que per exemple, que són més de l'Orient, el tema de la dona, sí que hi ha un tema que aquí, per exemple, fa molts anys que s'està tractant i hem tardat molts anys que pugueu tenir la igualtat entre home i dona, perquè aquest tipus de cultures no reconeixen la dona com una igual. Vale? Uh-huh. Llavors, això encara es fa molt més dificultós a l'hora de treballar a les escoles. Perquè, per exemple, jo com a mestre, moltes vegades no em ve la mare allà perquè, no, la mare no ha de venir a fer res, ja vinc jo, no? Uh-huh. Llavors, és aquest el problema de que el nen ja no veu el seu pare i la seva mare com un igual.
No, segur. Aquest és el problema. Uh-huh. I a més d'això, que venen aquestes masses tan... que no, el poble no pot assorbir això en un moment. S'ha de treballar, s'ha d'intentar fer bé.
S'ha de treballar, s'ha de fer bé
i
sobretot buscar noves maneres, perquè veiem que les velles maneres
no funcionen en aquell moment.
En aquell moment, doncs els anys 90 funcionaven, els 2020 ja no funcionen.
No, perquè el número és excessivament gros avui dia per assumir-ho d'aquella manera.
Doncs, si us sembla, deixem aquí. Hauríem de fer una nova tertúlia, no?, per parlar de tots aquests temes. Catalina Selles, Laia Villanova, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres sí, per donar-nos aquesta oportunitat d'estar aquí.
Doncs continuem demà amb més temes d'actualitat per parlar amb altres tertulians. Que vagi bé, adéu-siau.